Doncs sí, perquè ja tenim a l'estudi de l'assaig general el Lluís Hidalgo, que és el director artístic del Festival Inèdit. Inèdit és un festival internacional de cinema documental musical de Barcelona. Quin nom més llarg, eh?
Sí, la veritat és que de vegades per explicar una cosa calen unes quantes paraules. Aquest seria el cas.
Doncs comencem. Penso, Lluís, que cada vegada deu haver-hi més gent que coneix també Inèdit, però tampoc fa tant de temps que ho esteu fent, no?
Bueno, portem, aquest serà, si no recordo malament, el 14è any. El que passa és que les primeres edicions, òbviament, pues, no van tenir massa repercussió, i de mica en mica pues, hem de reconèixer que ens hem fet un petit forat, jo crec que entre tant entre els amants de la música com els amants dels documentals. I fem aquesta mena de punt de trobada i arribem també al públic del cinema. És a dir, que tenim una mica diversos tipus de públic, la veritat.
Nosaltres fa uns anys que ens hi fixem una mica més, potser, amb la faceta de la clàssica. No sé si des del principi ha estat fàcil trobar productes vinculats a la clàssica que encaixin amb el vostre...
Sí, de fet, diguem-ne, nosaltres no som un festival de música, som un festival de documentals musicals. Sí. Allí on hi hagi bones històries, ens és igual si és sobre música clàssica, sobre jazz, sobre hip-hop, sobre cançó tradicional malgache, o ens és igual. Llavors... és veritat que potser bona part o una part dels documentals de música clàssica probablement tenen un altre circuit, però nosaltres sempre que tenim opció d'agafar o de programar documentals d'aquest perfil ho fem, entre altres coses, perquè això també implica que s'arriba a un altre tipus de públic que també és melòman i que també probablement té interès en saber què hi ha al darrere d'alguns artistes que potser li interessin.
Nosaltres avui hem fet una selecció, és a dir, que parlarem només o sobretot dels que ens toquen més de prop a la clàssica, però que sàpiga la gent que aquí hi ha una oferta àmplia, que teniu una web que està tot molt ben estructurat i publicat, eh?
Sí, 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 podeu... Bueno, òbviament, en aquest context, no seria massa lògic parlar de bassis.
Vols començar precisament amb aquesta novetat que em deies, això s'ha publicat fa molt poc i potser no sé si està incorporat en allà.
Sí, sí, de fet és que ahir o abans d'ahir es va tancar un acord amb el Parador de la Música per programar un documental que no vam poder incloure a la programació perquè volem tenir una programació molt acotada en quant a número de pel·lícules, ja en tenim jo crec que bastantes. És un documental sobre Cameron Carpenter, que es passa el 8 de novembre al Parador de la Música, ara no sé si abans o després del seu concert. És una acció conjunta amb el Palau per presentar un documental bastant, bueno, anava a dir insòlid, però Cameron Carpenter ja en si mateix és un personatge bastant insòlid, tot i que jo crec que cada vegada hi haurà més personatges d'aquest perfil dins de la música clàssica, que fins ara jo crec que s'havia mantingut una mica refractària a la incorporació de comportaments propis del que podíem anomenar el nou mil·lenni, no? Artistes que no tenen cap mena de problema en reconèixer que els interessa la moda, que els interessa estar guapos, que els interessa aconseguir les coses que volen, i de fet el documental, que és una mena com d'autopublicitat de Cameron Carpenter bastant ben feta, tot sigui dit, al llarg del documental ell explica, és el procés de construcció d'un òrgan digital que s'ajusti a les qualitats sonores que ell necessita per fer la seva obra. És a dir, és una recerca d'un so, la recerca d'un so que ell té dins del seu cap i va lluitant fins que ho aconsegueix, òbviament.
Jo no he vist el documental, però he vist alguna foto d'aquest dispositiu, em sembla que és espectacular, em sembla que és un òrgan amb 5 teclats...
Sí, 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 és una cosa... Bueno, sembla
mastodòntica.
Sembla el control de l'Enterprise, pròpiament. I llavors li dona una mica la volta a tot, perquè a més és digital, òbviament, i el tio és un perfeccionista, però alhora, a més, potser més interessant, no diria més interessant que la pròpia construcció de l'òrgan, és com és el personatge i com se surt una mica, bueno, totalment, dels paràmetres habituals del que jo crec, i no sóc un coneixedor, que és el personatge més o menys tradicional vinculat a la música clàssica. Aquest és una estrella de pop, però en va més enllà de ser una estrella de pop, és un tio al qual el consum el sedueix en el sentit més ampli del terme i interpreta que el seu aspecte, com dèiem al començament, també forma part de del seu missatge artístic, diguem-ne, cosa que abans jo crec que estava molt més acotada.
Doncs pel que veig, el documental es projecta a les 7 de la tarda d'aquell dimarts 8 de novembre i ens va bé perquè així anunciem el concert també a 8:45, Cameron Carpenter, un concert que a més comptarà amb l'Orfeo Català, que faran els Chichester Psalms de Bernstein, un programa molt, molt variat i molt eclèctic, que quan s'acosti, si de cas, ja el comentarem.
Perfecte.
No sé si sempre darrere d'un bon documental o dels que presenteu vosaltres hi ha d'haver un personatge així singular, ho dic perquè també n'hi ha un altre que déu-n'hi-do.
Aquest personatge em va deixar a mi... Recordo, a més, quan vaig veure el documental sobre David Helfgott, sempre tinc problemes en la pronunciació del cognom d'aquest pianista australià, que per una sèrie de problemes familiars que va tenir quan era jove va patir un d'alta baix emocional, va estar ingressat durant bastant de temps en institucions psiquiàtriques. Aquesta mena de presentació del documental dona la sensació de que ens fa parlar d'un personatge molt trist, abatut, derrotat per la vida, i en realitat el que ens ofereix el documental és un personatge viu, vital, que es comporta gairebé com un criu. És a dir, té la curiositat d'un criu i és una persona que quan surt al carrer no para de saludar a tothom, però en sentit estricte del terme. És a dir, per exemple, quan està en un aeroport i passa el control de seguretat, saluda el policia, la persona que està al darrere, la persona que està al davant, etc, etc. Això no el converteix en un personatge exòtic o excèntric, sinó que hi ha directors d'orquestra que expliquen que, degut al comportament, entre cometes, patològic que té, perquè de fet és una patologia tenir una mena d'empatia multiplicada per 50.000, li dona una capacitat d'interpretar determinats compositors que el situa, segons ells, per sobre de la qualitat mitjana d'un pianista. Això per una banda. I per una altra banda, que va ser una de les coses que més em va copsar del documental, el psiquiatre que atén a David Helfgott diu que quan es reuneix amb psiquiatres mai parlen de la patologia d'ell, parlen de la persona. És a dir, el seu comportament és tan dinamita tant els ponts entre les persones, en el bon sentit de la paraula, que al final és una persona, no és un malalt, no és una persona que té una patologia. I la seva dona, en una declaració meravellosa al final del documental, diu que, efectivament, la primera època de la vida en conjunt era com una prova, però que després s'ha enamorat o viu totalment enamorada d'ell. I, en veritat, veient a David Helfgott, com veieu, la pronunciació, efectivament, em persegueix.
Ara ho provaré jo, no?
Sí. Doncs, bueno, és un personatge captivador, francament captivador. A més, potser alguns dels vostres oients coneix la història, perquè el 1996, una pel·lícula que es deia The Shine, que explicava la vida d'ell, va rebre un Oscar a l'actor per la interpretació que feia del seu personatge. Llavors, el personatge que llavors era ficció, aquesta vegada l'inèdit, el tenim en persona, in person.
Doncs David Helfgott és aquest pianista que ara sentíem, i també tenim preparada la música de Joan Manent. Maria, ara ens feies notar que no hem dit el nom del documental i tens
sí,
tota
sí.
la raó, i si algú el busca, Hello, I am David. Que deies, Lluís, és
sí, sí.
la frase que ell fa servir
constantment,
tantes vegades.
A tot arreu. O sigui, pot estar conduint un cotxe al costat per un autobús i el tio parla 2 metres per sobre del conductor d'autobús i diu, Hello, I'm David. Llavors pregunta, com et dius? I què fas? I on has nascut? O sigui, és irrefrenable.
Molt bé, també qui vulgui saber-ho tot això, hem dit que hi havia una web on estava tot clarament indicat, eh? Amb els passis, ho dic perquè ara tampoc diem dies i hores, perquè seria una mica confús, potser.
Sí, és un caos. En general tots els documentals tenen 2 passis, en general.
Val. També el de Joan Manent, que aquest ja està estrenat i ens en vam fer ressò quan va ser així, perquè coneixem molt bé en Daniel Blanc, la feina de l'associació, vosaltres entenc que també l'heu valorat i per això l'heu inclòs.
Sí,
no?
Nosaltres l'hem valorat perquè fonamentalment és un documental que té un problema bàsic i és que de Joan Manent no hi ha imatges, les poques imatges que hi ha a la televisió espanyola, i és bo que no van arribar a un acord pels drets que s'havien de pagar. Llavors el documental s'estructura al voltant de tres línies. Una, descobrir qui era Joan Manent, que a més en la seva època va ser bastant denostat. De fet, és un compositor i un instrumentista poc valorat, que de fet té més repercussió a l'estranger que no passa al nostre país, com acostuma a passar, disfrutosament. Una altra línia és la recuperació d'un violí, que va ser d'ell i que l'han de restaurar, i una altra és l'estrena, vinculada amb aquesta recuperació del violí, la interpretació d'una peça de Joan Manent. Amb això i amb la participació de personatges bastant significatius del món de la música clàssica contemporània, com Joan Ginjoan, Josep Pons, Jordi Cervelló, etcètera, es reconstrueix la imatge d'aquest violinista i compositor, molt versàtil, a més, perquè va fer òpera, va fer ballet, va fer una mica tot música de cambra, i no va composar només per violí, que en la seva època, o bé perquè era un mal encarat, un mal educat, o un tio soberbi, o un espanyolista, li acusaven d'això, o un fatxa, que també li acusaven d'això, pues, se'l va menys tenir, i ha tingut que ser gent que ha descobert que més enllà de tot el que pugui ser una persona i un artista, perquè sí, si t'han de caure bé els artistes, pues molt probablement haurien de treure molts literats, molts músics, molts actors, en fi, molta gent, que probablement no congregaríem amb la seva forma de ser, però diguem-ne que aquest documental recupera una imatge, i com que el festival és de Barcelona i també no té cap sentit que parlem exclusivament de la gent de fora. Si tenim artistes i situacions sobre les quals val la pena reflectir una opinió, pues, precisament per això i per la qualitat del documental el tenim a la nostra programació.
Molt bé, tenim un col·laborador que hi anirà, els oients el coneixen, el Pere Andreu Xerriot, hi anirà i ens farà una crònica la setmana que ve. Per acabar, Lluís, vols fer una pinzellada ràpida, perquè també teniu documentals que parlen de jazz, nosaltres també en parlem de jazz.
Sí, bueno, tenim fonamentalment un que es diu Cold Cuts, que vindria a ser una mena de paradigma dels documentals que parlen de com als anys 60 els músics nord-americans de jazz van arribar a Europa i aquí, en comptes de ser tractat com uns drogadictes negres, van ser tractats com estrelles o com músics virtuosos. Llavors, dos d'aquests artistes van recalar a Copenhague. Un d'ells, Dexter Gordon, perquè un dia va veure una noia sucintament vestida que estava acompanyant el seu pare fent el repartiment de la llet, i l'home aquest no es va poder creure que aquella dona pogués sortir al carrer sense que ningú la violés. Això, i el fet de que ningú li deia que era un negre, va fer que ell es quedés a viure a Europa, igual que Ben Wester, que són els protagonistes de Cold Cuts, que és la primera vegada que un documental que no entra en l'edició de l'any anterior el recuperem per la del següent. Aquest any, l'any passat, es va quedar en portes entre la programació, va arribar tard i no vam poder fer-li massa cas, i aquest any creiem que era un documental extraordinari i, bueno, creiem que és un bon documental, i per això l'hem incorporat. És un fet gairebé històric.
Molt bé. Per tant, entenc que, direm, hi ha un problema de buscar quins documentals exhibir, sinó en determinades ocasions us passa que no hi entren tots els que
ja
voldríeu.
Ja t'ho puc assegurar. O sigui, jo quan vaig començar a fer aquesta col·laboració amb el festival, em van cridar per fer la selecció. Jo pensava, no, hi haurà prou documentals cada any. I aquest any, concretament, que l'acollida era extraordinària, hem deixat com 5 o 6 documentals que ens agraden molt, però que no podia ser, no podien entrar, no hi havia prou espai. Però sí, hi ha molt de producció, francament.
Molt bé. Doncs ho hem de deixar aquí. Acabem recordant que la web de l'Inèdit, in-edit.org, hi ha tota la informació, les sales, els passis, els preus.
Els preus, sí que hi ha diversos tipus de preus, no em feu dir com, però és un cacau també. Hi ha preus ball, hi ha assegurament, en fi, sessions senzilles, en fi. El típic sistema perquè la gent no pugui dir, és que era molt car.
Molt bé, ben fet. Doncs Lluís, moltíssimes gràcies per aquesta estona i que vagi molt bé.
Gràcies, igualment.